De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years.
24 hores després de la compareixença de Pedro Sánchez anunciant que no deixaria la presidència del govern espanyol, avui hem cregut interessant analitzar, doncs, en fred, la temperatura política a casa nostra, amb un periodista que de presidents del govern en coneix, personalment, un bon grapat.
He conegut quasi bé tots, en democràcia, en democràcia. Vol dir que fa masses anys, fa masses anys que faig del món, de la vida.
Ara estàs fent memòria, no?
Sí, és que a mi s'ho està una mica.
Espera't, perquè clar, de fet fa unes setmanes en Màrius Carol va presentar el llibre Crònica de l'Espanya que dialoga, que és un recull de converses i reflexions amb José Luis Rodríguez Zapatero, un optimista antropològic. Diu en el llibre, eh? President del govern en moments clau de la història de l'Espanya contemporània, com va ser la dissolució del grup terrorista ETA al novembre del 2011, i que 12 anys després de deixar aquesta presidència continua sent una de les figures més rellevants i influents del PSOE. Clar, en èpoques com les que estem vivint, ens cal un punt d'optimisme de l'antropològic i del de marca blanca. I per això, avui, per conèixer més de prop, doncs, el president Zapatero, i també per recordar que dialogant lluny de la confrontació també es pot fer política, hem convidat al Fabricació Pròpia el periodista Màrius Carol, que, com dèiem, fa de fil conductor d'aquesta crònica de l'Espanya que dialoga.
Sí, la veritat és que la figura de Zapatero ens ha passat una cosa, i és que nosaltres, dic nosaltres, l'editorial, en aquest cas Navona i el seu editor, l'Ernest Folk, van plantejar-me fa un any, perquè no fem un llibre sobre el Zapatero. Ells havien fet una mena de llibre que té un punt de memòria, té un punt de testimoni personal, van fer sobre el Pablo Iglesias en el moment en què va sortir del poder. I, clar, era un llibre en què Pablo Iglesias es buida i, en fi, no deixa ningú dret, però la veritat és que va ser un èxit editorial. Llavors vam pensar, hi ha un altre personatge, diguem, que puguem recuperar i que la gent el puguem apropar, qui podria ser? I vam pensar en Zapatero. A mi em van dir Zapatero, dic, home, Zapatero està ja bastant fora del registre polític, però bé, bueno, parlem-ne. I amb aquests, mira, fa un any que el vam anar a veure, i amb el temps aquest que el anem a veure i ens posem de veritat a fer el llibre, passa una cosa, que és que el personatge passa a adquirir una potència política tremenda. Entre altres coses, perquè ell un dia estava veient, dia devia ser del mes de, no sé, maig, juny, jo crec que just quan el president Pedro Sánchez agafa i diu convoco eleccions, avança les eleccions, doncs ell veu una sessió per la televisió, una sessió del jo crec que era del Senat, en què, exacte, era el Senat perquè no podia estar en el Congrés Feijó. I Feijó li retreu a Sánchez que vostès fan més cas als botxins que a les víctimes i tal, i no sé què, parlant d'ETA. I això li provoca com una mena, diguem, de pujada de sang. Un home que, en fi, que és molt calmat i tal, diu, home, és una broma, perquè al final els que vam aconseguir, doncs, que ETA deixés de matar va ser ara un govern socialista, no? I que ara ens vulguin retreure el que el PP no va aconseguir, els hi semblava, li va semblar que era una immoralitat. I a partir d'aquí ell s'ofereix, li diu a la seva secretària, la Gertru, escolta, buida'm l'agenda, que jo me'n vaig a fer campanya amb el president si li convé, si li sembla bé i tal. I efectivament va parlar amb el secretari d'organització, el secretari d'organització va parlar amb el president, es van trucar els dos, i a la campanya de les generals Zapatero es converteix en la figura clau. És que és l'home que dona la cara, que va a tots els mítings i d'algun modus s'apunta o se li pot apuntar, diguem, que si Sánchez se'n surt d'aquella jugada de pòquer, és en bona part gràcies a Zapatero. I a partir d'aquí la figura de Zapatero creix. O sigui, jo feia broma que vam conèixer un personatge, doncs, bueno, sí, que es dedicava, doncs, a estudiar els clàssics, i avui, jo l'he dit amb ella, i avui és una estrella del rock. O sigui, clar, tu no saps el que és, avui fas un meeting, fas el que vulguis, una presentació d'un llibre, el que sigui, amb ell, i l'èxit està assegurat, no? I el llibre, jo crec que en aquest sentit ens explica un personatge que va sortir, diguem, de puntetes, sense fer cap soroll de l'escena política, en bona part perquè se'l van dur per endavant el tsunami de la crisi del 2008-2009, i que avui el personatge té una potència indubtable. I a través de les planes del llibre es veu, vull dir, no és...
Clar, mira, fixa't, en el llibre, Marius, en el pròleg, dius, els polítics en general envelleixen malament. És Zapatero?
És més, jo crec que envelleixen fatal.
Fatal. Però és Zapatero una excepció?
Zapatero és una excepció per diverses raons, no? Primera, perquè... quan dic que envelleixen malament, qui penso? Jo penso en Aznar, penso en Felipe González, que no acaben de trobar el seu lloc a la història, no? Aquella broma que es va dir, que si eren com els gerros xinesos, que si te'n regalen un el dia que et cases no saps on carai posar aquell trasto. I els polítics hi passa una mica això, que encara se sent, per exemple, clar, González se'n va de la política amb 50 i tants anys. El mateix podríem dir d'Aznar. Què els hi passa? Que té la sensació que els haurien de consultar, que són com els bruixots de la tribu i ningú els hi fa cap cas. En el cas de Zapatero, ell, la veritat és que surt de la política, desapareix del primer pla, però es dedica, diguem, sobretot a la mediació en conflictes. És una cosa que ell s'especialitza, no? A Latinoamèrica i fins i tot a Àsia, no? I intervé en algun conflicte important, com explicàvem al llibre, amb tasques de pacificació, no? I aquí jo crec que adquireix una visió diferent del món i de les coses, no? I també, doncs, hi ha una part del món que li reconeix, doncs, que és un home que la capacitat de diàleg és gran, no? Mira, em deia una cosa, un dels seus col·laboradors, el Carles Casajoana, que va guanyar el Ramon Llull i tal, que és un diplomàtic que escriu llibres en català, ara està d'ambaixador a Atenes, i ell va estar durant, doncs, pràcticament les dues legislatures que va estar Zapatero, va estar de fontanero, allò que en deien fontanero, no? O sigui, una mena de cap de gabinet, sí. I l'assessor personal, etcètera, no? I ell em deia una cosa, mira, diu... Jo he fet amb ell més de 100 viatges. Vol dir que crec que puc dir que el coneixo.
Que el conec.
He estat a moltes reunions amb ell i tal. I mai he sentit que insultés a ningú. Cosa que avui, veient com està la política, això em sembla quasi bé una raresa.
Sí.
O sigui, la política avui és l'insult. I és l'insult, és la tensió, és la radicalització, és la polarització, és l'odi, moltes vegades, no? I crec que està traient el pitjor de les persones, quan la política hauria d'ajudar a resoldre els problemes, no crear-ne de nous, no? I ell, li van dir Bambi. Li deien... amb ell el intentaven caricaturitzar com un personatge tou, com un personatge sense autoritat, no? Sí. I jo crec que el que era és una persona normal. La prova d'això és que entra un dia a la Moncloa sense fer soroll i surt sense fer soroll. És a dir, ni va portar una maleta per quedar-s'hi, ni el dia que se'n va tenir que anar va tenir que recollir gaires coses, no? I jo crec que això, això d'estar una mica... encara que estiguis implicat a la política, que no et sentis que la política condiciona la teva vida, em sembla una de les coses que caracteritza el personatge.
Aquest talante, no?
Sí, talante.
Però
el tarannà és aquesta manera de no empipar-se amb la gent, sí. De no agafar-la per les solapes, de no insultar-lo. Però, clar, això no està de moda. En canvi, amb la visió del temps, dius, carai, gràcies a això, doncs, entre altres coses, va aconseguir que ETA deixés a matar.
Jo no sé fins a quin punt érem conscients que la resposta de Sánchez continuava o no, la teníem en aquest llibre. Perquè hi ha el capítol de l'abraçada a Pedro Sánchez en la que Zapatero et diu és un hombre... és un tipus de acero inoxidable.
Sí, però fins i tot l'acer inoxidable, en fi, el pots doblegar, eh? Fins i tot hi havia un personatge als anys 70 que sortia per la tele que era capaç de, diguem, amb la ment, doblegar les culleres, no? Sí, però... jo t'haig de dir una cosa. Jo vaig pensar que plegava, com molta gent, eh?
Sí.
No. Jo fins i tot li vaig enviar un missatge que no explicaré, però en el missatge ara, quan el torno a llegir, m'estava dient calma i tranquil·litat, que ja veurem. però jo vaig pensar que era una manera educada de parlar amb mi, no? Jo amb Sánchez vaig tenir molt bona relació perquè coincideix amb els temps, la seva irrupció a la política i l'arribada al poder amb el temps que vaig ser director de La Vanguardia. Mm. Vol dir que vaig entrevistar-lo quan no era, quan el van fer fora, diguem, del paradís, no va ser expulsat del paradís del PSOE, quan lluitava per tornar a ser el secretari general, quan va ser president, sí, vaig tenir ocasió de parlar moltes vegades amb ell. Fins i tot una vegada, eren a finals de juliol, i em va dir, jo crec que era el 2019, i em va dir, què fas? Què fas la setmana que ve? I tal, pensava, jo m'estic preparant-me les maletes per anar des de vacances. Però em va dir, va, vine. Clar, vaig pensar, i tant, que aniré. I vaig estar amb ell, va fer esperar una mica, perquè tenia, suposadament tenia feina,
sí.
I ens vam tirar 2 hores parlant de tot amb ell. I em vaig tenir la sensació que veia un personatge una mica diferent de quan apareix, no?
Sí, sempre projecta,
no? No vull dir que hi hagi un punt d'impostura en el personatge, però sí que tots, quan ens posem davant d'un grup de gent, quan ens posem davant d'una tele, intentem ser doncs, una mica millor del que som, no? Tenim el millor de nosaltres. I recordo que aquell personatge doncs, que es va remengar amb màniga curta, que em va preguntar per coses, que vam estar parlant de la vida i de les famílies, i de tot una mica, em va semblar que era un personatge, carai, més interessant del que a vegades sembla. Els polítics es protegeixen molt, no? Per què? Pues perquè les seves debilitats que tenim tots els sembla que si la gent les aprecia els valorarà menys, no? I jo crec que segurament el que li falta a la política és una mica més de sinceritat. I si la gent fos una mica més sincera en política, jo crec que la política seria millor i els polítics serien més reconeixibles, no?
I més empatia, Màrius?
Sens dubte. I mira, i això és de les coses que jo he trobat en Zapatero, un personatge empàtic. I, clar, sí, jo el Zapatero segurament és dels presidents que coneixia menys, perquè m'agafa un moment, que jo soc director de comunicació del grup i encara que escrivia i tal, i tenia la meva columna d'opinió, però no feia informació de carrer, vull dir, no? Durant les eleccions, però sí, et feien fer alguna cosa per alguna peça, però és segurament el que vaig conèixer menys, no? I ha estat un... Jo personalment, a mi m'ha enriquit conèixer el personatge. Hi ha coses que m'agraden més, hi ha coses que m'agraden menys, però hi ha coses molt curioses del personatge. Mira, te l'explicaré, ja que estem aquí a Ràdio Estel, dos anècdotes del llibre que tenen que veure amb dos papes. Una, que malgrat juraria que és un agnòstic, però va entendre, quan arriba a la Moncloa, ja està molt gran el papa Bogtila, Joan Pau II, i el papa Bogtila el rep, no? I ell rep, o sigui, veu que hi ha un home que té un gran carisma, però que és un home molt gran, no? I jo li vaig preguntar, i quan us trobeu, què et diu? Perquè, clar, en aquella època estava fent determinades lleis que no agradaven massa, no? La llei dels matrimonis homosexuals, i tal, va pensar, ui, ja veuràs quin lliure.
Ai, a veure què diu.
I el papa Bogtila diu, no em va parlar d'aquest tema, al contrari, estava sorprès de la meva joventut. Que jo també ho entenc, eh? Un home, ostres, amb l'important que ha estat amb la història, no només de la religió, sinó en la història del món, el papa Bogtila, que, diguem, que va empènyer per tombar el mur de Berlín i perquè canviessin les coses a Europa, es troba amb un president molt jove, que pràcticament té la meitat d'edat que ell, no? I diu, i el primer que em va dir és, escolti, però vostè què fa sent primer ministre? Però si vostè és molt jove, vostè no hauria de dedicar-se encara a la política i tal. I jo, no, miri, escolti, si a mi m'han escollit i tal. I va ser una conversa que va ser encantadora. Ell la recorda, van ser només 20 minuts perquè l'home es cansava i estava a la recta final de la seva vida, però que va ser, ell reconeix que va ser una conversa molt enriquidora. En canvi, amb Benet XVI, les coses es van trobar 4 vegades. O sigui, 4 vegades tens temps de dir-t'ho tot i més. I de les 4 vegades hi ha... no sé si va ser la primera o la segona, que sí que va entrar en matèria i va dir, escolti, tot això dels matrimonis homosexuals, però escolti, no li diguin matrimoni, no? Però tot això no veu que vostè... Tot això no va bé i tal. I l'altre li diu, miri, això és molt del Zapatero, eh? Diu, escolta una cosa, vostè i jo no ens entendrem. Si entrem en aquesta matèria, no ens entendrem. Ni jo el convenceré a vostè, ni vostè em convencerà a mi. Però, escolta, hi ha dues coses que a vostè i a mi ens preocupen per igual i que són claus perquè el món funcioni. I l'altre va dir, ah, sí, quines claus? Estem parlant temes del dia a dia. I li diu, no, hi ha dues coses. Miri, una, el tema de la fama al món, que en aquells moments, a més, doncs, les xifres eren molt, molt importants, i el tema de la pau. Mm. I aquí ens trobarem sempre. Mm. I la veritat és que la conversa va anar bé. Ara, clar, ens vam veure quatre vegades i Benet Sense sempre remugava, eh? Però vull dir que, bueno, ho van lidiar, no?
Però Zapatero per... És el que deies, no?, aquesta crònica de l'Espanya que dialoga. Per damunt de tot és dialogant, no?
Sí,
és el diàleg.
Anem a trobar aquell espai en què ens podem entendre. Yeah. I això em sembla molt intel·ligent, no?, perquè al final, per exemple, que el govern i l'oposició no dialoguin, no et sembla un disbarat? Escolta una cosa, els dos grans partits d'aquest país, que saben que hi haurà una certa alternància política amb la cursa del temps i tal, s'han de poder passar els papers. Per cert, hi ha una anècdota fantàstica, i és que quan ell arriba al govern, a la Moncloa, ell fa dues coses. Una, truca a Felipe González i li diu, escolti, president, tal, no sé què, m'agradaria que poguéssim sopar i m'expliquessis com es fa això de ser president. Com organitzes un consell de ministres? I Felipe González li diu, escolta, ara ja manes. I quan tu manes, no pateixis. El Consell de Ministres, diu, té un avantatge. Allò no és una tertúlia, no és una tertúlia de ràdio, que tothom intervé quan vol. No. Tu els hi has de donar allò, l'entrada. És a dir, fins que tu no li dius, parli, ministre d'Hisenda, la ministra d'Hisenda està callada. I aquest és el sentit del poder. I, a més, és el sentit del poder perquè les decisions que es prenen allà són lleis, són decrets que després afecten la vida de les persones, no? I l'altra cosa és que, quan hi ha l'intercanvi de papers i aquestes coses que es fa,
no?,
les carteres, aquestes coses, l'Aznar, que en algunes coses és un personatge molt arisc i, en fi, una mica difícil, però amb una certa ingenuïtat li dona una carpeta d'anelles. Hi ha un capítol del llibre, sí, que titulo La carpeta d'anelles, perquè li dona una carpeta d'anelles, però sense allò com la mestra que li dona els deures al seu alumne, doncs que pensa que és més espavilat, i li dona una carpeta d'anelles i diu, escolta, aquí està el que has de fer. I l'altre se'l va quedar mirant, perquè diu, escolta, escolta, adéu-siau, eh? No, que ja la feina tu la tens feta i encara la tinc per fer.
Màrius, aquest cap de setmana ha sonat el nom de Zapatero, eh?
El nom de Zapatero sonat...
Tu el veus? O sigui, si ara es presentés Zapatero, podria tornar a guanyar unes eleccions?
No ho sé. En una situació excepcional, jo crec que ell era... En aquests moments era l'únic que podia... L'únic que tenia consens dintre el partit, perquè, bueno, hauria pogut fer una aposta, no sé, deien la vicepresidenta primera, però tampoc em sembla que tingui el carisma necessari, no? A part que una ministra d'Hisenda passi a ser... No passa res, eh? Però passi a ser la candidata, ministra d'Hisenda és un senyor que, en fi, que et passa factures, o sigui que no... I en canvi, jo crec que ell tenia una cosa important, que és un home molt transversal, era un home que tenia moltes possibilitats en aquest sentit. Jo sé que ell no tenia cap interès, eh? Perquè ell té, jo penso, alguna emporta de cap, però té el seu món i la seva pròpia carrera. Però sí que està disponible pel partit. I et diré més. Jo crec que és de les poques persones que ha aconseguit parlar aquest cap de setmana amb ell. Recordo que feia una broma, en el sentit de dir, és que em presentaré a la Moncloa i amb un expresident a la Moncloa el deixen entrar. I em passaré la porta i diré, escolta, fins que no em rebis no me'n vaig.
Com creus que Zapatero hagués encarat o afrontat, no?, aquesta confrontació?
No ho sé. Jo crec que... clar, si tu no has estat escollit... Bueno, hauria estat escollit també tard o d'hora pel Congrés dels Diputats, no? Però jo crec que li hagués faltat... Si no passes per les urnes, et falta autoritat moral. Jo crec que en aquest sentit hagués estat una situació complicada i difícil, no? Però suposo que el seu esperit dialogant hauria estat un nou aire a la política espanyola.
Val la pena, Màrius, avui dia dedicar-se a la política?
Algú s'hi ha de dedicar, i millor que s'hi dediqui gent que sap el que es porta entre mans, que no pas gent que, com deia aquell ministre que ara està de tribunal en tributant, el senyor Zaplana, hem vingut a fer la primera pela, no? Ell ho deia més clar, deia fer-nos rics, no? Jo crec que està bé que la capacitat de servei encara hi hagi algú que se la cregui, no? El que passa és que jo crec que els polítics ho tenen difícil. Primer, perquè cobren poc, diràs, no, guanyen diners. Sí, bueno, guanyen un sou que està bé, però algú que té, jo què sé, no sé, el president de la Generalitat, el president de la Generalitat, bueno, un sou que està bé, eh? Més que el president del govern. Però, esclar, és que la capacitat... Clar, quin és el pressupost de la Generalitat? Més de 4 milions d'euros. Perdona, 4 milions d'euros. No, perdona, ho he dit malament. 40.000 milions d'euros.
40.000.
40.000 milions d'euros. Clar, i tu tens un sou que està bé, però que és un sou de, segurament d'un director comercial d'una empresa, no sé, del sector d'alimentació. Pues, home, no ho sé, jo crec que els polítics, quan ocupen, tenen responsabilitats, haurien de tenir salaris millors, no? Això per una banda. Dos, clar, en aquests moments tothom s'atreveix a opinar. Les xarxes socials han fet una cosa bona i una cosa dolenta. Una cosa bona és que ens han connectat a tots i una cosa dolenta és que han empoderat no només a la gent que tenia, en fi, alguna cosa que dir, sinó a qualsevol ximple que es pensa que cada dia inventa la penicilina, no? I aquesta pressió, diguem, dels mitjans, de les xarxes socials, aquest to una mica complicat, perquè tota la crisi de Pedro Sánchez comença quan ell té la sensació, diguem, que va anar per la seva família. Quan tu, la teva família, diguem, està en exposició, ostres, tot això em sembla molt dur, eh? I hi ha, de si vols guanyar-te la vida, pots ser un millor i més tranquil amb altres oficis. Ara, és important que entenguem que necessitem polítics ben preparats, i que jo crec que segurament els hauríem de protegir una mica més. Ja sé que això que estic dient, no, amb això no vens una escombra, eh? Però per què? Perquè la gent no tenen bona fama, els polítics. Però al final, el polític honest, el polític honrat, el que hi dedica hores, doncs està fent un servei també al seu país, no?
Deixa'm preguntar-te, perquè ja se'ns ha acabat el temps, Màrius. Però ahir t'escoltàvem ben enfadat. Jo crec que estaves enfadat a la tertúlia del Basté quan... clar,
sí, perquè...
Saps per on vaig o no?
Sí, perquè jo em vaig creure que era un acte d'amor. Sí, al final de que ser l'último romàntic que cantava aquell, no? Jo em vaig pensar que al final el cap de puny damunt la taula de Sánchez era un acte d'amor a la seva família, a la seva dona, no? I jo no et dic que no participi, o sigui, no et dic que no ho sigui, però també jo crec que hi ha una part de tacticisme, no? O sigui, al final, cap després, perquè està 5 dies. Aquests 5 dies que has fet, has fet un parèntesi, està bé. Jo crec que reflexionar sempre està bé, no? Però tenir tot el país pendent de què passarà i al final tampoc donar-nos una recepta, perquè, no?
Sí.
Al final, com sortim d'aquesta? No, hem de regenerar la política. Molt bé, sí. I hem de vèncer el càncer, però de moment què fem, no? Jo crec que li ha faltat... Jo crec que és una jugada intel·ligent, eh? Ell agafa múscul, ell deixa... Bueno, hi ha una cosa, per exemple, tremenda, que és que Feijó té un discurs per fer, té una cita amb la premsa a mig matí i ha retardat una hora i mitja perquè aquell paper, aquell discurs l'ha de tirar, perquè era el discurs d'un primer ministre que plega. I resulta que l'altre el que diu és que continua. Vol dir que aquí ha quedat tothom descol·locat. O sigui, no només jo com a periodista, sí, no només els espectadors d'aquell moment, diguem, de gran audiència televisiva, sinó jo crec que tots plegats, no? Hi ha un punt que fa una mica ràbia, perquè no ho sé, no sé si hem arreglat alguna cosa.
Un altre punt també important, el paper dels mitjans de comunicació.
Sí, però digues. Avui què és un mitjà de comunicació? És que
bueno, jo ell, com deia, pàgines web. No? Al final, Sánchez, en les darreres entrevistes que ha concedit a Televisió Espanyola i avui a la SER, deia, ahir a la nit deia, no es pot confondre llibertat d'expressió amb llibertat de difamació. No? Fins a quin punt, Màrius, també m'agradaria preguntar-te a tu, no? Hem normalitzat aquesta existència,
és
no?
És que tot és un mitjà de comunicació. És que al final, jo crec que una de les coses... Mira, jo sempre explico que en el temps que jo vaig ser director de la Vanguardia, que vaig estar gairebé 7 anys, no sé, per exemple, en El Mundo, però que fa un diari, va tenir 5 o 6 directors. Pues quasi bé tots aquests directors, el dia següent, estaven fent des de Pedro J, García Vadillo i tal. O sigui, al cap de 4 dies estaven sortien del diari de paper, diari de paper que també té la seva versió web, però i es feien el seu propi diari. Vol dir que, clar, tu i jo ens posem, diguem, aquest vespre a fer 4 papers i tal, i podem fer mitja dotzena de digitals. Clar, com et defenses tot això? Quines garanties hi ha que allò que, diguem, estigui basat en la veritat, en uns criteris de deontologia, etcètera, no? Al final, i això és una mica el que em fa por, no? O sigui, tu diràs, home, sí, però abans tenia el monopoli, no sé, els mitjans clàssics. Bueno, sí, però el mitjà clàssic se sap qui és l'amo. Se sap quina cara té el director, no? Sí, clar. Si algú diu, doncs, que aquesta emissora o la Vanguardia, el que sigui, que no li agrada, no sé què, pot protestar, pot portar-nos als tribunals, etc. Hi ha mitjans de comunicació que no se sap... No se sap com, no només com es guanyen la vida, sinó quina validesa té el que diu o el que deixa de dir, no? Llavors, tot això fa que és molt difícil gestionar la veritat. I a mi el tema que més em preocupa...
Quin és?
No és que hi hagin molts mitjans de comunicació o pocs, no són que les xarxes socials moltes vegades semblen un bar de matinada quan tots ja han acabat totes les ampolles d'alcohol i els abandonat els amics, no? Tot això em preocupa relativament, no? El que em preocupa més és que la veritat ha deixat de tenir prestigi i que la gent troba... Hi ha gent que t'ho diu, a més, és que la mentida és molt més divertida. Doncs pues mira, jo no vull viure... En fi, jo combatré tot el que pugui un món on la mentira li guanya el pols a la veritat, perquè la veritat és l'únic... La veritat, que entesa d'una forma genèrica, diràs, què vol dir la veritat? Bueno, sí, però la veritat és una cosa que podem entendre'ns, no? O sigui, no cal ser un terraplanista per veure que hi ha gent que pensa que el món és rodó.
Sí, home, sí.
Però vull dir, escolta, el món és rodó. Sí. I no, jo no estic disposat a discutir que el món és rodó. No, és que em nego. Podem parlar d'altres coses, però hi ha coses que són veritats immutables, no? Llavors, en aquests moments, hi ha gent que és capaç de defensar les coses... Escolta, hi ha un ciutadà que no aconsegueixen, doncs, posar-li la mà a sobre, que és que va dient que la gent, per curar totes les malalties, que es prengui l'aigua amb una cullerada de lleixiu. Pues, bueno, és que això no porta el món precisament al millor dels escenaris? No sé, què estem... Sí, jo crec que hem d'intentar que el món sigui un lloc més fàcil i més agradable per viure. Escolta, Donald Trump, amb els 4 anys que va estar al poder, i això ho va comptabilitzar, i a més posava el llistat, ho pots buscar-ho, les mentides que va dir, 30.000 mentides! A mi em costaria dir en 4 anys 30.000 mentides, perquè no tinc tanta imaginació. Però és que al final tu penses, és que no deia mai una veritat. Al final la veritat era la seva. I jo crec que la gran batalla que tenim tots que guanyar és la batalla de la veritat, pensant que cada un la veritat la pot veure d'un color, no? Però vull dir, hi ha coses que no...
Creus que hi haurà un canvi de paradigma amb això? O sigui, ha estat el moment o no?
Jo crec que és... Bueno, hem de veure com evoluciona el món, no? Jo no sóc massa optimista. Jo crec que d'aquí uns anys els dinosaures tornaran a poblar la Terra, però no em feu massa cas. No em feu massa cas, perquè avui, mentre que això que no llueix el sol, no és el dia que estic tan optimista com el propi Zapatero, no?
Mira, parlant de Zapatero, tornem, perquè ahir victòria del Barça 4-2 contra el València a Montjuïc.
Fixa't si
sóc... Zapatero és del Barça.
Bueno, el Zapatero és del Barça, però no anem mai al camp del Barça, Jo li vaig dir, com és que sent del Barça no has vingut mai? I ell va dir, no, una vegada ja està a punt de venir, però l'últim moment em van canviar el programa, no sé què i tal. I presumeix que va estar a 2 de les finals al que el Barça va guanyar la Champions, a Roma i a París. Amb la qual cosa es posa estupendo i diu, home, jo com a mínim porto sort. Bueno, sí, vale. Pues mira, jo li diria amb el Zapatero, sí, però jo ahir que feia un dia
que
de gossos...
Dia, sí.
Bueno, em vaig anar amb el meu fill al camp del Barça... va ser una experiència, en fi, tremenda, perquè era com pujar a l'Everest, pràcticament, perquè les escales no funcionaven, les escales elèctriques no funcionaven, perquè, de cop i volta hi havia una cosa, pensaves, què passa aquí, que no sortia... La gent pujava les escales encara que no funcionessin, no?, les escales mecàniques. I quan arribaves hi havia un toll d'aigua que semblava, pràcticament, doncs, el llac de Banyoles. I bueno, després d'acabar, en fi, fet un desastre, arribaves al camp i tal... I dius, ostres, avui m'ho he guanyat, no? O sigui que, fi, que també té algun mèrit, a vegades, encara amb les coses, no? I jo sempre he dit que hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és, un dia me la va reconèixer el que és el Ferran Soriano, que és el CEO del Manchester City, i me la va reconèixer al cap dels anys, perquè em havia sentit un dia que, en fi, estava una mica líric, i en una ràdio vaig dir que el Barça era el millor joguet de les nostres... la millor joguina de les nostres vides.
Sí.
I ara penso que fins i tot aquesta joguina sembla que no funciona.
Ja no funciona.
Sí, no funciona.
S'ha trencat.
Sí. No, jo crec que li hem donat massa corda i no camina.
Màrius, ho he de deixar aquí. No, gràcies per aquesta conversa. Escolta, va durar molt? O sigui, com
vam,
va ser?
Vam fer...
On us vau veure?
Vam fer 7 o 8 converses. Sí. Crec que van ser 8 jornades... que dedicàvem més de 2 hores cada jornada, sí, a parlar i tal. Després hem tingut altres converses, ens hem passat papers... jo aquí feia una mica... Feia els dos papers, perquè ell ho gravàvem tot,
sí,
i jo després això li donava forma. I a més està fet... No són converses. O sigui, són converses, però no són converses formalment, perquè el que fem és que jo, quan intervinc en el llibre... vaig en cursiva, amb lletra inclinada, i ell va en lletra rodona. I ell parla en primera persona, perquè si no, aquests llibres que parla un i parla l'altre, això és
seria
una entrevista llarga,
sí,
com si fos és un gènere més per un diari, no? Llavors hem fet una cosa com si fos una mena de memòria personal seva, i jo també m'enrotllo amb el meu i vaig... I explico coses que ell no em no volia que li posés a la seva boca, i jo li enxufo.
Mira, t'he posat una cançó, posa't els auriculars,
sí,
que ens han dit que t'agrada. A veure si l'hem encertada.
M'encanta.
Què té la Tina Turner?
Me la vaig trobar un dia a París... vaig anar a un bon hotel, eh? En fi, primer perquè m'agraden molt els hotels i després perquè comparteixo amb la meva esposa una idea. Si, que és molt catalana, a més a més... El dia que sortim, el dia que anem a un altre lloc, a un altre país i tal, és a dir, on anem bé, on ens quedem a casa, que estem perfectament bé. Bé, i estàvem a un bon hotel, i allò que... acabem de deixar les maletes i tal, i premo el botó de l'ascensor, l'ascensor s'obre i apareix Tina Turner. I, en fi, i li vaig dir, doncs, allò...
Què li vas dir?
Simple the best.
Que bona. Màrius, moltíssimes gràcies. Mireu, deixem aquí, no podíem acabar millor. Crònica de l'Espanya que dialoga, aquestes converses amb José Luis Rodríguez Zapatero de Màrius Carol. Gràcies, Màrius.
Una abraçada ben forta.
Ràdio Estel.